Via Lliure Podcast.
Aquesta setmana hi ha hagut una de les notícies que han sorprès el món de la tecnologia, que és que, ja, com sabeu, fa uns quants mesos que a Barcelona hi ha un hub de Microsoft, aquesta d'una de les empreses punteres del món de tecnològic, del món de la informàtica, del món digital. Un hub pensat per investigar nous models per fer avançar encara més la intel·ligència artificial i per posar-la al servei dels usuaris. Doncs bé, aquest és el primer hub d'aquest estil a l'estat espanyol. Quan es va anunciar que arribaria a Barcelona va implicar, doncs bé, tot un seguit d'informacions al seu voltant, va generar molta expectativa, i la veritat és que si atenem a la informació d'aquesta setmana, la cosa estarà molt bé, perquè en principi tenia una trentena de treballadors i ha arribat ja al centenar. Al darrere d'aquesta aposta per Barcelona hi ha, sens dubte, un català que té molt de pes dins de la companyia. Ell és el vicepresident corporatiu de Microsoft als Estats Units i, a més a més, líder de l'equip de recerca d'intel·ligència artificial. Ell és el Jordi Ribas i a aquesta hora del matí ens escolta des de Seattle, des dels Estats Units. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia.
Molt bé. Gràcies, Xavi.
Bueno, la veritat és que és una notícia que no era gaire esperada. Ens va agafar una miqueta contrapeu, però aparentment és una... demostra que l'aposta que vau fer està donant els seus fruits, perquè no s'ha quedat en una trentena de treballadors, s'ha multiplicat per 3 ja.
Sí, vam començar amb 30, en part perquè quan comences una cosa nova sempre vol ser una mica més conservador, no? I a veure com funciona. I bé, de moment ha anat molt bé, i per això ja hem ampliat el nombre de places a 90. Quan ja vaig fer l'aposta o la proposta als meus jefes, diguem, doncs ja coneixia més l'ecosistema i ja m'imaginava que aniria bé, no? Però clar, com que era la primera vegada que ho fèiem, doncs sí que hi havia cert escepticisme, la millor manera de tirar les coses endavant va ser provar-ho, i vam aconseguir contractar gent molt bona, no només a Catalunya i Espanya, sinó d'arreu d'Europa, i de seguida es van donar compte de que bé, que això anava bé, i per això ara hem fet l'ampliació.
En quina posició, en quin lloc creus que està Barcelona actualment considerada a nivell europeu?
Bé, crec que està considerada una de les ciutats més davanteres en qüestió de talent, de professionals de tecnologia. De fet, ja n'hi ha més de 100.000 a tota l'àrea de Barcelona. Hi ha més de 800 grups d'investigació. I també en el camp d'intel·ligència artificial hi ha grups d'investigació importants. I, de fet, estem plantant una llavor que pot créixer i accelerar l'ecosistema. Per exemple, recordo que fa uns 20 anys a Microsoft vam obrir un centre semblant a la Xina. I això va animar que en vinguessin d'altres, i llavors, al cap de 10-15 anys, doncs ja van començar a sortir companyies molt fortes, com potser heu sentit Alibaba, Tencent i Baidu. Llavors, o sigui que això podria passar també en el futur a Barcelona.
Aquesta mirada que estàs tenint, Jordi, tinc la impressió que és molt americana, no? Perquè et semblava una gran notícia que apareguessin competidors.
Sí, exacte, Xavi, perquè al cap i a la fi la competició ajuda a tothom. A ser a part d'un ecosistema és el que realment enriqueix a totes les companyies, no? Llavors, sí, doncs ara nosaltres hem fet aquesta aposta per Barcelona, però també serà positiu que vinguin altres companyies. Llavors el talent vindrà no només de tot Espanya, diguem, però de tot Europa i de tot el món, i això doncs enriqueix a totes les companyies i ens ajuda a la llarga de tots.
No sé si has anat seguint, Jordi, perquè a vegades des de la distància això no es coneix tan bé, no? Aquest debat que durant molt de temps, vaja, que és perenne, no? Que és el debat clàssic de Barcelona-Madrid, però que en els últims anys i en els últims temps s'ha anat venint a explicar que Madrid està en un moment molt millor que Barcelona, que Catalunya està en una certa decadència. Tu aquesta perspectiva, perquè contrasta una mica, no?, la teva mirada amb un cert relat sobre la ciutat ara mateix, no?
Clar, jo potser no he seguit tant tot això que parlaves, però jo no ho veig. Jo veig que, bé, amb els nombres que et deia dels professionals de tecnologia, els grups d'investigació, les start-ups, Crec que Barcelona és una ciutat molt atractiva i bé, amb l'aposta que hem fet, doncs també ja estem demostrant doncs que es pot atreure molt talent de no només, diguem, tot Espanya, sinó de tot el món. Llavors, clar, ja sé que sempre hi ha una mica competència entre ciutats, però jo crec que això és positiu no només per Barcelona i Catalunya, sinó també per Espanya. I per això, doncs, totes les administracions veuen això com una notícia molt bona per tot l'estat espanyol.
Jordi, aquest hub que hi ha de Microsoft a Barcelona, dèiem que està molt centrat en la qüestió de la intel·ligència artificial, que de fet és el teu terreny de joc, d'alguna manera, no? Deixa'm preguntar-te per exactament què és el que s'hi fa, què és aquest centre d'investigació que hi ha a Barcelona i en quins camps de la intel·ligència artificial treballa.
Estem treballant amb algoritmes avançats, en el que en diem algoritmes d'intel·ligència artificial de gran escala, i aquests algoritmes els fem servir per optimitzar diferents productes i serveis de Microsoft. Per exemple, el buscador Bing és un dels exemples principals, però també dintre de Windows o Office o Azure, tots aquests productes i serveis es fan servir els algoritmes que els desenvolupem i llavors es fan servir, diguem, a través de tota la companyia.
I et volia preguntar precisament sobre la intel·ligència artificial, perquè a vegades ens hi acostem o bé des d'una mirada molt, molt optimista o molt naïf, fins i tot, i a vegades d'una mirada molt distòpica, no? Tinc la impressió que l'arribada dels algoritmes a les nostres vides, ara mateix tinc la sensació que fa és que tots són algoritmes, que tot el que fem a la nostra vida està registrat i que, per tant, hi ha una experiència molt individual per l'usuari en qualsevol dels camps de les nostres vides, no? Llavors, a partir d'aquí, creus que això anirà a més i arribarà a aplicar-se en quins terrenys, diguem-ne?
Aquests algoritmes d'intel·ligència artificial són molt genèrics. Es poden fer servir en qualsevol sistema, si és un sistema de producció o de producció d'energia o sistemes de salut, agricultura, en tots els camps, sempre hi ha dades que es poden recollir i llavors es poden posar en aquests sistemes i bàsicament el que fan els sistemes és optimitzar la producció, no? Llavors es fan servir ja gairebé en tots els àmbits avui en dia, però com que els algoritmes van millorant, doncs cada vegada també es van fent servir més. I moltes vegades pensem en intel·ligència artificial com, no sé, en les pel·lícules, no? No sé, el Terminator o de Matrix, però la veritat és que són algoritmes com algoritmes que hem desenvolupat tota la vida, el que passa que aprenen molt amb les dades i poden optimitzar no només les capacitats humanes que deia de visió artificial, reconeixement de veu, comprensió, però sinó també el que en diem Big Data, que és bàsicament l'optimització de qualsevol procés.
Evidentment, totes aquestes aplicacions tenen un camp de futur esplèndid, no? Però alhora, la cara B, podríem dir, que genera dubtes a vegades al voltant de la intel·ligència artificial, és si fa pensar menys a les persones, no? Se li dona tot més mastegat. Això pot anar portant-nos en un escenari en què som menys creatius?
Jo, com que veig el treball que fem i com dissenyem aquests algoritmes, veig que hi ha molta creativitat en la creació de les xarxes, no? Doncs hi ha creativitat en altres maneres. Jo crec que la creativitat sempre va millorant i potser sí que en certes, no sé, certs tipus d'aplicacions, doncs les coses estaran una mica més mastegades, però la creativitat sempre creixerà en altres angles, diguem, no?
Hi ha ara mateix una mena de cursa claríssima entre potències per una de les qüestions clau com del futur, com és la intel·ligència artificial, especialment entre Occident i Orient, entre Estats Units i la Xina. Evidentment, tu estàs en un dels dos cantons d'aquesta batalla,
sí.
I no sé si la pregunta me la podràs respondre de forma no, absolutament lliure, però qui creus que té un cert avantatge en aquesta competició, si és que en té algú?
A Xina tenen un avantatge, que és que la privacitat de les dades no és tan estricta com en altres països, no? Llavors, tenen l'avantatge de que poden tenir més dades i amb més dades es poden entrenar els algoritmes millor. Alhora, altres països també tenen altres tipus d'avantatge. Per exemple, als Estats Units, doncs, tenim una cultura on es valora molt la innovació, Hi ha col·laboracions molt obertes entre universitats i companyies. Llavors, jo crec que cada país, i també Europa, doncs intentem lluitar o competir amb les eines que tenim i de moment doncs, sí que hi ha alguns avantatges en certs aspectes, però jo crec que la competició està molt ajustada actualment.
Segurament una de les qüestions al voltant de la intel·ligència artificial i el món digital que ens ve, que té a veure amb la privacitat de les dades, no? Perquè ara circulen moltíssimes dades sobre tots nosaltres. Hi ha algú que pot pensar, home, la democratització seria que aquest tipus d'algoritmes o aquest control de la intel·ligència artificial fos més enllà de les grans corporacions, com pot ser Microsoft o Google o Amazon o Alibaba, com deies, no? Però alhora, el fet de democratitzar aquestes dades podria comportar que aquestes dades fossin excessivament públiques, no? Aquesta lluita entre la privacitat i la practicitat de l'ús de les dades, com la veus, com la llegeixes?
És una lluita important perquè, clar, tot i que ara et deia doncs, que a la Xina doncs, la privacitat doncs, n'hi ha molt poca
Sí.
i potser això és un benefici per ajudar-los a millorar els algoritmes, doncs la privacitat és molt important. No? Llavors, nosaltres doncs, estem treballant amb diferents governs, amb la Unió Europea, per buscar aquest balanç, no? De que les dades, doncs que hi hagi un coneixement bastant profund de com es fan servir, que els usuaris doncs entenguin doncs que moltes vegades de fet les dades les anonimitzem, o sigui que tampoc necessitem saber de qui són les dades, no? Llavors, crec que és una de les àrees on les companyies tenen que treballar amb governs per assegurar-nos de que trobem aquest balanç perquè puguem continuar empenyent la tecnologia i millorant a la llarga la tecnologia intenta millorar la qualitat de vida, però alhora doncs, respectar la privacitat i que bàsicament que els usuaris doncs, tinguin el control de les dades que volen deixar o que no volen deixar perquè aquests algoritmes les facin servir per entrenar.
Anirem acabant, Jordi, però precisament ara que parlàvem d'aquesta lluita sobre la privacitat, no? I la intimitat de les persones, està al centre d'una polèmica que està, vaja, que està sent un autèntic tornado. Això del cas Pegasus, no? De l'espionatge a través de la tecnologia i dels telèfons mòbils i tot aquest tipus de programari, no? No sé si tu ho has anat seguint i quina lectura n'has fet veient-ho des d'una gran companyia tecnològica, no?
M'ho he seguit una mica, però tot i així, doncs, clar, no sóc expert en aquesta àrea. Llavors, et diria que, com et deia abans, és un exemple de la importància de la privacitat i la importància, doncs, que hi haguin normes i que hi haguin lleis que protegeixin la privacitat de les persones.
Acabarem, Jordi, només amb una consulta tornant a l'inici i a aquest hub que hi ha a Barcelona i que s'ha ampliat de Microsoft. Hi ha una qüestió que em deia gent, a vegades de l'àmbit internacional, que deia Barcelona, té molt d'interès per diverses qüestions. La primera és el clima, la proximitat amb el mar, per tant, per qualitat de vida, això per un cantó. Per altra, aquesta capacitat d'atracció de talent a nivell internacional. I per altra, en l'àmbit tecnològic, teniu una zona molt petita de món en què s'hi concentren dues o tres coses molt interessants. D'una, les companyies, el creixement de noves companyies com les startups. De l'altra, un gran pol d'atracció com pot ser el Barcelona Supercomputing Center. I de l'altra, bones universitats que treuen molt bon talent, diguem-ne, tecnològic, no? Com pot ser la Universitat Politècnica o l'Autònoma o la Universitat de Barcelona. Des d'aquest punt de vista, tu creus que això es compleix? És a dir, aquesta mirada sobre la ciutat de Barcelona, que potser es podia comparar amb àrees tecnològicament interessants dels Estats Units o d'altres zones d'Europa, es compleix?
Jo crec que sí, crec que Barcelona doncs, té tots aquests aspectes que em deies, que no els trobes per tot el món. I llavors es combina tot això amb els startups que tenim, la gran quantitat de professionals tecnològics. Llavors és una mica no sé, el perfect storm, no?, que en diem, no?, que hi ha tots els elements perquè Barcelona d'aquí 10 anys doncs, pugui tenir, doncs, no sé, el mateix ser una mica el Silicon Valley d'Europa, no? Llavors, clar, això és una mica el somni, però és també la llavor que estem plantant, no? I una mica com el que va passar a Xina ara fa 20 anys, doncs tenim la possibilitat de que passés a Barcelona en els propers 10 anys.
Doncs, paraula de Jordi Ribas, un dels grans noms del món tecnològic actual, un català d'aquests d'àmbit universal, vicepresident corporatiu de Microsoft als Estats Units. Aquesta frase ens l'apuntem. Barcelona en 10 anys podria ser el Silicon Valley europeu, però això s'ho ha de treballar, evidentment, i s'ha de fer molta, molta feina. Moltíssimes gràcies, Jordi. Una abraçada ben forta i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.